Passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esportscope d'avui dijous. Com us deia, em visita avui a l'estudi, ens visita el Marc Síria, i ja el coneixeu, ha estat aquí altres vegades, economista, soci del Barça i potencial precandidat a la presidència del Barça, i arriu. Hola Marc, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com bona esteu?
Molt bé, preparat per valorar els números que ha posat el Barça sobre la taula aquesta setmana?
Vinga, anem a intentar fer-ho fàcil i entenedor per tothom.
I també t'hauré de preguntar com va la recollida de signatures per intentar bloquejar la venda de BLM. Com va?
Us avanço que va molt bé.
Va molt bé.
I bé, jo crec que arribarem. La setmana que ve us convidarem a explicar-vos com ha quedat aquesta recollida i, bueno, les properes passes, que entenem que serà la inclusió del punt del dia a l'assemblea.
Perfecte. Molt bé, després entrem en detall en temes econòmics. Molt bé. Si ens permets, abordem l'actualitat del dia i la comentem. Aprofitem que et tenim aquí també per comentar-la. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Marc, Joan, què tal?
Molt bé, que vens d'un acte de la Fundació Johan Cruyff aquest matí al Media Day. Allà ha estat Joan Laporta, que acabava d'arribar de Roma, i ha valorat l'actualitat del Barça, començant precisament per això, per aquest apropament claríssim als darrers temps del Barça a la UEFA.
Sí, feia poc més d'una hora que havia aterrat a la ciutat comtal, un acte per ser de la Fundació Cruyff, l'Open Day que fan tradicionalment a la platja de la Mar Vella, i faltava Jordi Cruyff, que és com assessor tècnic de la Federació d'Indonèsia, i no ha pogut acudir. La resta han anat tots, i la porta, com fa sempre, atén els mitjans de comunicació, i avui la pregunta era obligada. Venia de Roma de veure's amb Nasser Al-Khelaifi. El primer que ha dit és que ell accepta aquesta invitació de Nasser tant per ell com pel vicepresident Rafa Juste en aquest sopar de gala, que li agraeix molt el tracte, i que no entén una altra cosa que no sigui tender puentes. És el que deia la porta a la primera resposta, que ell sempre ha parlat de diàleg des que va néixer la Superliga, que, preguntat si Florentino estaria molest, ja li va explicar la postura del Futbol Club Barcelona, i el president del Barça el que diu és que s'ha de pacificar el futbol, que no entenen una altra cosa que no sigui que els clubs de la Superliga tornin a la UEFA.
Estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Nosotros estamos por llegar a un acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo. Y creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que pues los clubes que estamos en la Superliga volvamos a UEFA. Pero el Barça pues se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es, en este caso, la European Football Club,
que és la nova denominació de la ECA, i per cert que Fouto ve explicant a la cadena COPE que el Barça ja està fora d'aquesta Superliga, però no ho poden explicar, no ho poden fer oficial per l'acord que tenen amb A22, aquesta associació que hi ha darrere de la Superliga, i perquè la indemnització seria molt gran. Per tant, no ho poden verbalitzar, que estan fora ja el Barça i el Futbol Club Barcelona d'aquesta Superliga.
Marc, com veus aquest tema, aquest apropament del Barça a la UEFA? Millor anar de la mà de Ceferini del que la EFE que de la mà de Florentino?
Jo sempre vaig defensar la creació de la Superliga, perquè la UEFA creia que tenia un monopoli, que podia escollir quins equips i com es competia, on es competia i quins eren els patrocinadors que un club podia tenir i quins no. Per tant, jo crec que aquesta sacsejada és positiva. Per tant, en això jo crec que la creació, voler els clubs controlar la competició, era una gran notícia, i jo crec que arribats a aquest punt, com deia Churchill, qui no canvia d'opinió mai canvia res, i jo crec que aquest canvi, veient un apropament a la UEFA, no em sembla malament. Jo crec que realment els creadors de la Superliga han aconseguit que la Champions reporti més diners, els clubs tinguin més llibertat, i hi hagi una competició que jo crec que podem dir avui que està modernitzada.
No et fa por la reacció que pugui tenir Florentino Pérez al veure sol i abandonat pel Barça?
Jo crec, igual que no em feia por quan em deien és que Laporta s'ha associat amb Florentino, amb la Superliga, i jo deia no, s'ha associat perquè s'ha donat així, perquè aquests dos clubs són el motor de tota una lliga i per tant volen decidir el seu futur. Tampoc em fa por ara que el Barça hagi decidit dir-li, escolti, em s'apura vostè, perquè ara ja els interessos no van alineats i per tant jo tinc uns interessos com a club i com a Barça que són diferents als seus. Per tant, zero por.
Molt bé. L'altre tema, el partit de Miami, famós entre el Villarreal i el Barça, això ha dit De Jong des de la concentració de la selecció holandesa.
No, ik vind het niet leuk.
Bedoel, no me gusta eso.
Kijk, ik kan de clubs begrijpen.
Puedo entender a los clubes.
Omdat, ja, die gaan
porque van a cobrar un dinero por esto. Y tal vez se van a dar a conocer por todo el mundo y también su marca.
Kijk, dus ik begrijp het standpunt, maar ik...
Yo entiendo ese punto, pero yo no lo haría.
Ik ben het ook niet mee eens. Ik denk dat het voor de spelers niet goed is.
Para los jugadores no es bueno, porque siempre nos estamos quejando del calendario y ahora mira...
Eigenlijk is
a mí no me gusta.
ha estat sincer, De Jong, i això sempre és d'agrair. La seva postura, evidentment, no és la del club. Què ha dit d'això Víctor Laporta aquest matí?
Doncs que respecta les paraules del capità, perquè és capità del Futbol Club Barcelona, però diu Laporta que ells jugaran on els digui la Lliga. Ja recordem, el 2 d'agost a Seúl va dir que ells estarien donant suport al que volgués la Lliga en aquest cas. Jugar el partit fora, deia Joan Laporta, que si a la Lliga li convé expandir la seva marca, doncs que ells estaran al costat, que també li va bé al Futbol Club Barcelona. I Laporta no entra en un enfrontament contra Frenkie de Jong, però deixa clar que jugaran a Miami i on calgui.
Nosaltres jugarem on ens diguin. Ens diuen a Miami, doncs anirem a jugar a Miami. I els jugadors, home, cadascú pot tenir la seva opinió, jo la respecto. És capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga. I evidentment anirem doncs, a jugar. Si ara toca a Miami fer el partit de Villarreal-Barça a Miami, doncs anirem a Miami.
Recordem, ingressarà al Barça 5 milions d'euros. A més d'expandir la marca, hi ha un ingrés econòmic.
Partidari del partit a Miami, Marc, sí o no?
Absolutament no.
No.
No, absolutament no. Jo crec que hi ha moltes maneres d'aconseguir aquests ingressos de 5 milions d'euros. El que passa que ens hem de posar, com per exemple l'àrea digital, que ara està trinxada, però jo crec que amb un bon pla de negoci podria donar-nos molt més d'aquests 5 milions d'euros. Les sòcies i socis del Barça, i això ho dic amb total honestedat, crec que estem sent expulsats al propi camp en moltes ocasions i ens quedaven els desplaçaments. En els desplaçaments hi anava moltíssima gent jove, i jo crec que això és una mala notícia pel Barça, que no hauria de permetre jugar a Miami. Ja tenim la gira per als Estats Units a l'estiu, ja tenim els contractes, ja tenim certes competicions que obligatòriament hem de jugar en països àrabs. Jo crec que això és obrir una llauna que no ens hauríem de permetre, i ja no parlo per les altres aficions, sinó per la nostra.
Creus que jugar un partit allà adultera la competició, que és un dels debats que genera jugar un partit allà?
No parlo tant de l'adulteració de la competició, parlo de que mereixem, jo crec, socis i socis que ara mateix en els desplaçaments és on es veuen moltes vegades doncs junts i que acompanyen a l'equip, doncs que no tinguin la possibilitat de poder seguir a l'equip com hauria de ser, no? I jo crec que és un error absolut i estratègic.
I un darrer document de Joan Laporta d'aquest matí, Víctor, sobre les advertències a les últimes setmanes, els darrers dies, que han fet tant Hansi Flick com Deco sobre el moment de joc de l'equip.
Sí, de l'entrevista que ha donat aquesta setmana a Deco, deia Joan Laporta que subratlla i firma totes les paraules que va dir Deco, aquelles paraules dient que no som tan magnífics ni exuberants com la gent es va pensar la temporada anterior, que hem de treballar com un gran equip, que si pensem que hem la qualitat i passi per davant la qualitat dels jugadors individuals per davant del treball tindrem un problema. Doncs Joan Laporta el que diu és que reafirma aquestes paraules del director esportiu, que pensa igual i que a més el que s'han de centrar ara és després de l'aturada de seleccions superar el
Y lo que sí que puedo decir es que las declaraciones que hicieron tanto Hansi Flick, nuestro entrenador, como Deco, yo creo que fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que creo que han de hacer que el equipo encuentre la reacción adecuada y la motivación necesaria para volver a la línea en la que estamos acostumbrados. Es un equipo muy competitivo que, como ha dicho Deco, si trabajamos pues podemos aspirar a todo, y de hecho también a estas alturas de la temporada todo está por ganar aún. Es un bache que estamos atravesando, pero que espero que se solucione pasado el parón.
També deia el president del Barça que les lesions havien perjudicat el Futbol Club Barcelona, i del cas Lamine, que és molt madur i que està portant bé sobretot aquest tema de la pubàlgia per recuperar-se quan abans millor.
Marc, una mala setmana o hi ha alguna cosa més? Hi ha més mar de fons aquí.
Confiança màxima en Flick. Jo crec que és capaç de gestionar l'equip com molts pocs entrenadors havien vist en els últims anys. Hi ha una generació de jugadors que crec que ens faran campions de moltíssims títols i ens donaran moltíssimes alegries. Per tant, deixar-ho treballar, això és normal, és una temporada molt llarga. Jo crec que competirem per tot, i jo crec que el gran representant avui en dia del Barça és Flick, la seva metodologia de com gestiona el vestuari, i endavant amb ell sempre, confiança màxima.
Víctor, alguna cosa més?
No, això és el que ens ha deixat el president Laporta, que ja no hi ha previst cap acte aquesta setmana, però aquest era el que ens ha explicat avui en aquest Open Day de la Fundació Cruyff.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fem una pausa i seguim parlant amb el Marc Siri, ara sí, de números.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Encantats de rebre la visita del Marc Siri. Ara sí, Marc, per comentar aspectes econòmics. Comencem amb el tema de les signatures, si et sembla, que recordo que porteu dies recollint signatures per evitar que el Barça pugui vendre el 49,9% de BLM, que perquè la gent ho sàpiga, són els productes amb llicència Barça. Exacte. Bàsicament les samarretes.
Tot el tema de merchandising, producte propi, també les llicències per poder vendre producte a Barça, doncs tota aquesta companyia que és 100% nostra, 100% del Barça, doncs que no es pugui vendre a cap tercer.
Això ho feu perquè teniu la sospita o la certesa de que el Barça podria vendre aquest producte, perquè des del club es diu que no.
Hi ha una petita història, que és que l'any 2021, vaig molt ràpid, Joan, l'any 2021 arriba la Junta de Joan Laporta al club i ens comunica que hi ha 500 milions d'impagaments, que el club és inviable, que si fos una mercantil s'hauria de presentar concurs de creditors, i demana a l'assemblea el 22, escolti'm, deixin vendre una part del set de televisió, el 49% de Barça Studios, que és tota la part digital, i el 49% de BLM, si el club ho necessita, i això és molt important, i aquí és on canvia la història i sobretot el nostre parer, socis estratègics que el que faran és multiplicar aquests ingressos per nosaltres superar l'abans possible aquesta crisi, no? Venem els drets de televisió, els perdem, tindrem 40 milions menys cada any d'aquests drets de televisió, no hem reduït deute, no han servit per reduir deute. Venem el 49% de Barça Studios amb aquella operació fantasma en la que no hi ha ni un soci estratègic. Som socis d'unes empreses que es diuen Nipa, Vestigia, li vam demanar un crèdit al senyor Roures, Libero no paga, entra i no paga, s'ha trinxat tota l'àrea tecnològica, i què passa? Quan tu no desenvolupes un negoci, cada any aquell negoci val menys i l'hem de depreciar cada any, que això és el que veiem en el balanç. Què passa amb BLM? Que BLM és aquella part estratègica del club que segueix incrementant ingressos i segueix incrementant beneficis.
La masia de l'economia del Barça, no?
És la masia comercial, amb executius que han sigut capaços d'arribar des de l'any 97. Això va ser un acord entre Rossell, quan treballava Nike, i Núñez, que va passar per mateix Núñez, que va passar per Bartomeu, que es van recuperar el 100% dels drets i, per tant, el 100% de l'explotació d'aquest negoci, i que hi ha un pla de negoci en el que genera pel club cada any ara mateix 60 milions d'euros de beneficis entre royalties i beneficis d'explotació. I hi ha un pla de negoci per generar-ne 200 milions de beneficis. Per tant, amb una junta directiva, i aquí ve la segona part, amb una junta directiva que porta 230 milions de pèrdues en el mandat, després d'haver venut 850 milions en vendes de patrimoni, que no han servit per reduir deute i que no han servit per tenir un patrimoni net positiu, per exemple. Doncs ens trobem amb que l'única manera en què aquesta junta podria salvar la seva responsabilitat patrimonial és venent un actiu. I curiosament, i d'això tenim constància, de BLM què s'ha fet? Segueix vigent la possibilitat de vendre-ho en qualsevol moment, assemblea el 22, sí. I s'ha fet una taxació de la companyia.
S'ha valorat.
Una valoració de la companyia. I això jo sempre dic el mateix. Quan nosaltres tenim un immoble, no? Un pis, una casa, i la valorem, normalment no és per, com va dir ahir el director general, per curiositat. Va dir, no, home, jo crec que ja arriba un moment que hem de dir les coses com són. Quan tu valores una companyia, la valores o per vendre o per comprar, no? Mm. Llavors, jo crec que ha arribat el moment de demanar-li al senyor Laporte i a la junta directiva que gestioni el club d'una altra manera, que no sigui permanentment venent actius estratègics. Perquè si venem BLM, ja ens queda només la carcassa. Per tant, hem de protegir el club, no del senyor Laporte, i això no és contra ningú, és propositiu, és qualsevol junta que arribi no tingui la possibilitat de malvendre un actiu tan essencial pel futur del club. Llavors anem a blindar, anem a blindar-ho, i en això estem. Anem molt bé d'assignatures.
Sí, necessiteu 3.500, no?
3.500 per anar, jo diria, doncs molt bé, no? Perquè jo crec que són alguns centenars menys, però estem rebent moltíssims. Ja som milers de socis. Ja podem dir que som milers de socis que estem recolzant aquesta iniciativa i seguirem fins l'últim dia fent-ho. L'últim dia per entregar les signatures és el dia 14.
El dia 14, 5 dies abans de la setmana.
Exacte, i així ho farem i esperem que tingui èxit tant poder incloure el punt del dia com poder-lo defensar a l'assemblea, com poder-lo aprovar a l'assemblea i revocar la possibilitat de que la junta directiva vengui un percentatge de BLM, que és la joia de la corona comercial.
Aniries tu a defensar-ho a l'assemblea, això?
Espero que sí. La norma no diu res al respecte. En el passat, la persona que ho va iniciar, en aquest cas el senyor Font, respecte al vot electrònic, va poder defensar en l'assemblea aquest punt del dia. Per tant, nosaltres entenem que això crea norma i que dono per suposat que la democràcia del club, amb un aval de milers de socis, ens permetrà defensar-ho davant de l'assemblea.
Que serà telemàtica... una vegada més.
Bueno, pues
havia demanat que fos híbrida, però...
No. Això et diu... Hi ha tres coses que ara mateix jo crec que són molt importants amb el tema social. Una és, avui han sortit els abonaments de l'estadi. Tornem allò de la setmana, de si no estàs, si no t'inclous i no tal, no tens el seient assegurat una setmana abans. Per tant, tornem a menysprear el soci perquè busquem incrementar els ingressos amb turistes. La segona és, estem sense grada d'animació. L'altre dia amb el meu fill contra el Paris Saint-Germain em deia com pot ser que s'escolti més a la grada visitant que a nosaltres. I la tercera és que com pot ser que l'òrgan de representació més important del club, que és l'assemblea, no pugui ser presencial. Jo no estic dient que no pugui haver. Evidentment que ho ha d'haver. Estem en un any en què qui vulgui quedar-se a casa i connectar-se des de casa que ho pugui fer, però qui vulgui anar a les instal·lacions, qui vulgui tenir un debat sa, democràtic i profitós amb la Junta es pugui presentar i fer-ho. A mi em sembla una falta de respecte a les sòcies i socis absolut.
Els números que ha plantejat el Barça aquesta setmana de cara a l'assemblea et deixen més tranquil o més preocupat?
Molt més preocupat, no? Jo crec que portem aquests dos últims anys, ja no parlo al principi del mandat, perquè és veritat que l'herència, i jo ho he defensat aquí amb tu, era una herència pues, absolutament... Era un cementiri, no?, a nivell econòmic, però només parlant d'aquests dos últims exercicis, hem perdut 200 milions d'euros en aquests dos últims exercicis. El Barça té un deute de 2.600 milions, 600 milions s'han exclòs del perímetre de consolidació. Per tant, això vol dir que hem incomplert alguna cosa amb Goldman Sachs i, per tant, aquests 600 milions els haurem de necessitar per acabar el camp. Per tant, estem amb aquest número de deute i després el tema dels 2 milions d'euros ordinaris, no ho sé, igual i això no ho diu el Marc Síria, ho diu la memòria i ho diuen els comptes. S'imputen 40 milions d'euros en jugadors, en operacions amb jugadors, ho considerem ordinari. En Bartomeu criticàvem de forma, amb una fermesa i una clara determinació de que això fos així. 70 milions al tema de les llotges VIP, que no tornarem a cobrar més. Per tant, és clarament un ingrés no ordinari. I després hi ha un porrateig de 15 milions d'euros amb el contracte amb Nike. Això, no sé si és cada any, doncs ho pot ser, però jo també ho posaria en dubtes. Per tant, estaríem parlant de 100 milions d'euros de pèrdues ordinàries realment. O sigui, segueix sent insuficient el negoci del dia a dia del Barça. El negoci del dia a dia del Barça segueix perdent diners, no? Llavors, això són fets, això ho diuen les comptes, no? No és un tema de... I no és una interpretació sesgada, és la interpretació que donen les comptes, no? A l'auditor, fins i tot, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, ha salvat a la junta directiva no depreciant l'Oxley, que són 157 milions d'euros per uns drets de televisió, que no veurem un euro, no veurem un duro durant els propers anys, que no tenim cap dret sobre el cobrament d'aquests drets televisius, i li segueix mantenint la mateixa valoració. No? La despesa creix més d'un 11%, ens trobem amb 40 milions d'euros d'altres despeses sense justificar.
Això s'hauria de justificar, no?
Avui, la llei comptable et permet no justificar-ho, perquè és com un sac de... és com un calaix, així, però jo crec...
Són molts milions,
Són molts milions, això, i cada any s'incrementen. Estem parlant que quasi...
L'any passat eren 30 i...
Clar, s'hem incrementat quasi 10 milions d'euros en un any d'altres despeses, doncs escolti, jo crec que un acte de transparència seria poder dir en l'assemblea ordinària, doncs, aquests 40 milions a què corresponen. Potser corresponen a temes absolutament lògics, i no... però si no dius a què corresponen, pensem malament, no? Pensem que són despeses que no es volen acreditar, no? Doncs acreditem-la sense por i amb total transparència, no? Amb ingressos ho hem fet millor, amb el tema dels drets, hem arribat pues, Champions, evidentment tot el tema del Science VIP, tot el tema de que han vingut molt més estrangers al camp, per això podem vendre les entrades més cares. Jo ja saps que sóc crític amb això, perquè això vol dir que sòcies i socis hem estat menys, i sobretot, i aquí és on té tant sentit l'acció que estem fent, qui més creix és BLM, no? La part de merchandising propi del club, un projecte de negoci que pot arribar als 400 milions de facturació amb 200 milions de benefici anual. Joan, cap sponsor, cap patrocinador et deixa 200 milions d'euros anual, no? Per això és tan important no només conservar el 100% pel fet del benefici, sinó pel fet de l'estratègia. És una àrea estratègica feta a casa, amb gent de casa, que saben perfectament quin producte busca el fan, busca el soci, i per això funciona.
Hi ha una altra xifra que vosaltres sempre també hi poseu molt l'accent, que és el patrimoni net, que és negatiu, crec que per 153 milions.
Exacte.
Que això, ho dic perquè a molta gent ens sonarà, no ho sabrem interpretar, però això impacta, això sí que impacta molt en el tema del fair play. No?
Bueno, amb el tema del fair play...
Amb lo qual tornar a l'1x1 famós tornarà a ser complicat.
Sí, sí, el tema del fair play, perquè només una dada, que el juliol jo vaig dir que estàvem lluny de l'1x1 i vaig tenir, quasi tinc una manifestació dient, però què diu aquest home? Pues miri, estem a 180 milions d'euros a l'1x1. A 180 milions d'euros venent seients VIP, fent acords amb, sembla que el Regne de Qatar, tenint empreses que es diuen Vestigia i Nipa com a socis, o sigui, amb tot el que s'ha fet i totes les ventes que s'han fet, avui 180 milions d'euros per estar l'1x1. Patrimoni net negatiu. Resumint-ho molt fàcil. El negoci que va al Barça durant un any, despeses i ingressos, dona 153 milions de pèrdues. Això és el que t'està dient. O sigui, sumes tot el patrimoni, tota la despesa que tens, i tens menys 153 milions a 12 mesos. Jo sempre he dit que només fent que el Barça sigui viable i solvent, només tenint les àrees estratègiques, i aquí és on anem, les àrees estratègiques portades per equips professionals contrastats i contrastables, això pot sortir bé. I quina àrea estratègica ha caigut perquè s'ha malvenut per pagar el dia a dia? Barça Studios. Si Barça Studios l'any 22, que era una bona idea, i ho vaig dir sempre, juntar tots els actius digitals en una sola companyia i donar-li un valor. Però el dia següent t'has de posar a treballar. I t'has de posar a treballar amb gent que sigui d'aquest sector i que et desenvolupi tota l'àrea digital d'entreteniment. I avui el Barça estaria facturant 40, 50, 60 milions d'euros en aquesta àrea. Què ha passat? Que el valor d'aportació de Barça Studios al club és zero. S'han acomiadat a 8 persones de Barça Studios. Va sortir la notícia ahir. La valoració, la depreciació que s'ha fet aquest any no és suficient. S'haurà de seguir depreciant com no ens hi posem. Cada àrea de negoci dintre l'àrea digital el tenen socis diferents amb interessos divergents. És impossible fer una estratègia comuna per l'àrea digital. Només ens queda recuperar el 100% de l'accionariat, veurem com, i fer una aposta per aquesta àrea estratègica, perquè, o Joan, o el Barça se'n va a facturar 1.200, 1.300 milions d'euros de forma ràpida, o el deute et menja.
Una última cosa. Fa una mica la sensació de que s'intenten salvar una mica els mobles amb els últims exercicis a l'espera de l'esperat retorn a l'estadi del Camp Nou. Fins a quin punt això arreglarà el panorama?
A l'estadi del Camp Nou, jo sempre he dit, quan parlem de venda de patrimoni, també parles d'alguna manera... Al final és com si tinguéssim una gran hipoteca, no? Allò pertany a un tercer que és el que t'ha finançat, no? Encara que no sigui una hipoteca immobiliària, però al final tens tanta dependència que el que et diu és que podran intervenir la tresoreria del club si no arribes a pagar això. El Barça, a l'any 2032, fins l'any 2032, pagarem perquè ho pagarem socis, socis, club, 700 milions d'euros en interessos. Saps quantes quotes retornarem d'aquests 700 milions? Quantes quotes van de capital? Zero. L'únic que hem fet és refinançar, per cert, car, tot aquest deute i, per tant, el ticketing, aquest increment del que es parla, era quasi tot el retorn d'aquest finançament. Per tant, o les àrees estratègiques de negoci comercials i digitals funcionen i ens donen aquests ingressos extres, o tot el que traiem, quasi tot el que traiem de més, únicament serveixen per pagar el préstec a Goldman Sachs.
Marc Síria, gràcies per la visita, per l'anàlisi. No em contestaràs avui tampoc a la pregunta si et presentes a les eleccions.
Fem una cosa. Després de la recollida i després de l'assemblea, en parlem.
Okay.
Tens el meu compromís. Moltes gràcies.
Marc, una abraçada. Seguim.